t'estalvies un 33%. Lidl, marca la diferència.
Una història d'amor mai contada. Una estació de trens d'Albacete. Ella viatja en preferent. Ell, en classe turista. Prop dels serveis. Triomfarà l'amor? Aconseguirà seure al seu costat? El Paco, el revisor, no li posarà fàcil. Perquè la teva història d'amor també és un amor de pel·lícula. Celebra-la. 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
En Fèlix. Anomenar-lo tequi és fer curt. El seu setup és high-tech, wireless i bug-free. No té res en propietat que no estigui connectat al Wi-Fi. L'últim en tecnologia? Ell ja ho va tenir fa 5 anys.
Doncs per ell, un León. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena'l amb SEAT Flex.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia Lobgesan de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic.
Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sentim, però hi ha overbooking i ja no queden places. L'importaria anar a primera classe.
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança de la teva moto des de només 78 euros i, a més, t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
A la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Són les 10:03 minuts. A aquesta hora volem saludar, repeteixo, la persona que podria ser que a partir del dilluns que ve fos la primera dona presidenta de la Junta de Galícia. Estem parlant d'Ana Pontón, candidata del BNG. Señora Pontón, buenos días y muchas gracias.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. ¿Puede explicar a los oyentes de Cataluña que la están escuchando en estos momentos por qué cree que el BNG se ha disparado tanto en intención de voto de cara a estas elecciones? ¿Qué ha cambiado en los últimos años en Galicia?
Pues yo creo que lo que estamos viendo en estas elecciones es el fin de ciclo de un gobierno del Partido Popular, que si analizamos la mayoría de los indicadores nos dice que nos está dejando una Galicia peor. Tenemos una peor sanidad pública, tenemos una peor educación pública, hemos perdido empleo industrial, empleo en la pesca, en la agricultura, estamos a la cola en innovación y vimos cómo triplicaban la deuda mientras recortaban en sanidad y en educación. Y por lo tanto lo que se está viviendo en estas elecciones es algo impresionante. Hay una gran pulsión de cambio en la sociedad gallega. Y yo estoy convencida de que si el próximo 18 de febrero toda la gente que quiere una Galicia mejor coge la papeleta del BNG, el cambio es imparable.
¿Por qué el BNG y no el PSOE?
Bueno, yo lo que le puedo decir es que nosotros durante estos últimos años hemos hecho un trabajo muy intenso. Somos una organización que tiene un proyecto de país, que hemos estado recorriendo Galicia, hablando con los diferentes sectores económicos, sociales, empresas grandes, pequeñas, medianas, con los trabajadores. Y lo que se ve en estas elecciones es que hay una tremenda ilusión en torno al BNG, porque la gente sabe que tenemos un proyecto de futuro y que somos la esperanza para poder construir una Galicia mejor.
¿Está creciendo el nacionalismo gallego?
Pues en los últimos años no hemos dejado de crecer. Tú piensas que hace 8 años había muchas personas que vaticinaban que el BNG iba a desaparecer. En las pasadas elecciones nos situamos como segunda fuerza política y yo hoy estoy convencida de que un puñado de votos van a decidir si Galicia hace historia, y por primera vez tenemos a una mujer presidenta. Y también es cierto que hay un cansancio con las fuerzas estatales, con el centralismo, con la discriminación de Galicia, y la forma de avanzar es apostando por una fuerza libre para defender a los gallegos y a las gallegas, como es el BNG.
¿El BNG es un partido independentista o no?
Mira, nosotros nos definimos ya en nuestras siglas, el Bloque Nacionalista Gallego. Creemos que tener mayor capacidad de decisión va a mejorar nuestras vidas, que hay que avanzar. La sociedad gallega es una sociedad diferente a otras realidades nacionales del Estado y tenemos nuestra propia hoja de ruta. Y en ese sentido, nuestra primera prioridad es que se cumpla el estatuto actual, porque llevamos 15 años donde no se ha transferido ni una sola nueva competencia a Galicia, con un estatuto que sigue estando sin cumplir, y avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad. Ese es un debate que se va a abrir en el Estado y nosotros queremos estar con voz propia, incrementando nuestra capacidad de decisión y avanzando en el reconocimiento de ese estatus de nación.
¿Se fija mucho en las encuestas?
Pues mira, no me fijo demasiado, porque me parece que a veces, y en estos últimos años hemos visto cómo han fallado, además llevamos una sobredosis de encuestas, ¿no? En las elecciones generales, también en estas elecciones gallegas, y más que el resultado concreto que nos dan, a mí sí que me parecen importantes las tendencias. Y hay una tendencia muy clara en nuestro país, y es el Partido Popular está bajando. Esta campaña, además, ha bajado mucho más, y el BNG es la fuerza que emerge con fuerza, que simboliza el cambio, y si concentramos el voto de cambio en el BNG, el próximo 18 de febrero vamos a tener una presidenta y vamos a tener un gobierno que trabaje por los gallegos y las gallegas.
Usted hace años que se dedica a la política, ¿no?
Sí. Tengo una gran vocación política, sí.
A pesar de ser muy joven, creo que tiene poco más de 40 años.
Bueno, tengo 46.
46. Usted hace muchos años que se dedica a la política activa, ¿no?
Pues sí, he tenido la suerte de poder tener el apoyo de mi organización y la gente, y me parece que es un privilegio poder dedicarme a algo que me apasiona.
Claro, cuando estamos hablando de todo lo que está pasando en Galicia, claro, aquí desde Cataluña sorprende mucho un partido pasar del PP al BNG. Quizás es que antes Núñez Feijóo era más nacionalista de lo que ahora, o sea, era más nacionalista gallego que nacionalista español, que es lo que parece ahora.
Yo a mí lo que me parece es que hay una imagen de Feijóo absolutamente irreal. Yo no sé cómo se vive desde Cataluña, te aseguro que desde Galicia siempre hemos visto a un Feijóo que, si algo era un centralista recalcitrante y un antigalleguista. Tú piensas que bajo su gobierno se aprobó un decreto que prohíbe que las matemáticas, la física y la química y la biología se puedan dar en gallego, que ha provocado que un proceso de desgalleguización muy importante. Hoy tenemos un grave problema porque se está rompiendo la transmisión generacional del idioma. Hay miles de padres que denuncian que sus hijos y sus hijas entran por la puerta de la escuela hablando en gallego y salen sin hablarlo. Por lo tanto, no creo que alguien que ya simplemente podamos definir como galleguista pudiera hacer esta política. Y si alguien tenía alguna duda, es que acabamos de ver en esta legislatura cómo ha votado en contra de que el gallego se pueda hablar en el Congreso. Yo creo que eso nos define un perfil de una persona que para nada se sitúa en ese plano. Sí estamos viendo en estas elecciones, y sí es cierto que existe en Galicia, muchas personas que tienen un nivel de identidad muy fuerte, ¿no? que sienten, digamos, su galleguidad de una manera a lo mejor diferente a como la han canalizado el nacionalismo hasta ahora, pero que en estos momentos están poniendo sus miradas en el BNG, porque saben que somos una fuerza libre para defender a los gallegos y las gallegas, y que se sienten más próximos de nosotros que de esa política de la crispación, esa política, ¿no?, tan centralista que estaba llevando adelante el Partido Popular, y que además en esta campaña hemos visto la estatalización total de la campaña por parte del PP. Tú fíjate que el PP ha querido hablar más de Cataluña que de Galicia, porque yo también lo he dicho, prefiere hablar de Cataluña que no de por qué nos han creado listas de espera para ir al médico en primaria.
Hablar de Cataluña, o hablar de un tipo de Cataluña mal, da votos, ¿no?
Yo creo que en Galicia no. De hecho, fíjate que el CIS hizo una macroencuesta antes de empezar la campaña. La amnistía no aparecía citada entre los problemas que preocupaban a los gallegos y las gallegas. Sí les preocupa y nos preocupa el desempleo, la crisis de precios, la situación de la sanidad. Y el cuarto problema que citan los gallegos y las gallegas es el actual gobierno del PP. Y esto es todo un síntoma del cambio que se está produciendo en nuestro país, ¿no? De hecho, creo que Feijóo quería hacer de estas elecciones su premio de consolación después de fracasar en su intento de llegar a la Moncloa. Y el próximo 18 de febrero muchos gallegos y gallegas le van a decir con su voto que Galicia no es el premio de consolación de nadie.
Dime la verdad, Ana Pontón, cuando te levantaste el otro día, y ahí nos tuteamos, cuando te levantaste el otro día y viste que se publicaba el incendio de Núñez Feijóo cuando podría plantear un indulto condicionado a Carles Puigdemont, dijiste, ¿qué está pasando en el PP?
La verdad no me sorprendió demasiado, porque es que Feijóo aquí ya nos ha demostrado que es capaz de decir una cosa a la contraria, hasta en la misma frase, sin despeinarse. Sí me parece que es una demostración de la hipocresía política con la que actúa el PP. Y Feijóo es un experto en usar la mentira como un arma política, en disfrazarse de lo que no es en función del contexto. Y si él algo nos ha demostrado en Galicia es que con llegar al poder es capaz de todo. Y por lo tanto a mí me parece que lo que nos demuestra es la hipocresía del PP y también una forma de hacer política que hay que desterrar, que es la de la mentira, la de la crispación, y que creo que tenemos que empezar a buscar soluciones y no crear problemas. Y lo único que está haciendo el PP con su oposición es crear problemas y ser un lastre para la normalización de los debates políticos y avanzar en una regeneración democrática, y yo espero que esa política cuanto antes quede atrás.
Ana Pontón, me gustaría saber qué opinas de los indultos y de la amnistía.
Nosotros siempre hemos dicho que los debates políticos tienen que canalizarse por las vías políticas, y todos los instrumentos que lo permitan, pues bienvenidos sean.
Esto quiere decir que a favor de la amnistía y que Puigdemont
bueno,
puede volver, ¿no?
Creo que nuestro voto ya ha quedado claro en el Congreso.
Efectivamente. Tony Aira.
Ah, sí. Buenos días, señora Pontón. Yo le quería preguntar, como decía, efectivamente, usted habla de desempleo y sanidad, que salen como de los dos elementos que más preocupan a los gallegos, o de los que más preocupan a los gallegos. Aquí se podría entender por qué el PP, que gestiona hace tanto tiempo, quiere hablar de otras cosas. Pero estos días también hablan de ustedes. Ayer dijo Alfonso Rueda que Pontón está blanqueando el BNG sin los rollos identitarios de siempre. Una pregunta para los que somos de Cataluña y no conocemos la realidad gallega. El BNG es independentista, no habla de eso en campaña ahora porque se quiere centrar en el eje social.
Mira, yo lo que veo en esta campaña es que el Partido Popular está de los nervios. Creo que alguien ha apretado ya el botón de pánico, porque llevan toda la campaña atacándonos. De mí ya solo falta que digan que desayuno con niños por la mañana. Es lo último ya que me faltaba por escuchar. El BNG es una organización nacionalista y somos tan transparentes que lo ponemos en nuestro nombre. Por lo tanto, todo esto es un ejercicio de desesperación del Partido Popular. Y yo nunca he visto la defensa de lo social como algo antagónico a la defensa de más capacidad para poder tener las decisiones importantes en manos de los gallegos y las gallegas. Al contrario, creo que son herramientas, el autogobierno, la capacidad de decisión, son herramientas para mejorar la vida de las personas. Y A mí lo que me da mucha esperanza es ver que el Partido Popular ya en esta campaña se está preparando para lo que va a pasar el 18 de febrero, que es hacerle oposición al BNG, porque estoy convencida de que vamos a hacer historia el próximo domingo.
¿Usted cree que si eso pasa, Feijóo cae? Si el PP pierde Galicia.
Que yo no estoy pensando en las elecciones gallegas en clave estatal. Estoy pensando en cómo rescatar la sanidad pública, en cómo mejorar la educación, en cómo hacer que la gente joven no tenga que emigrar o que puedan acceder a una vivienda. Efectos colaterales, ya se verá. Creo que es demasiado aventurado y, desde luego, para mí no veo estas elecciones en esta clave, sino que las veo en clave de mi país.
Tenemos 5 minutos más con Ana Pontón. Yo tengo otra pregunta que hacerle, que es, ¿me puede explicar cómo es posible que el PP no haya tenido rival en los últimos, vamos, en las últimas décadas en Galicia? ¿Por qué el PP ha tenido tanto peso en la política de Galicia durante tantos años y podría incluso ahora en todas las encuestas, o prácticamente todas las encuestas, tener 4 años más en el poder?
Bueno, yo estoy convencida de que hay una pulsión de cambio, que vamos a ser capaces de derrotar al Partido Popular. Y una de las claves es que hay enfrente una alternativa fuerte y sólida. Nosotros nos hemos preocupado por trasladarle a lo largo de estos años una alternativa a los gallegos y a las gallegas, que vean que estamos preparados y preparadas para gobernar. Y ese es quizás el elemento diferencial que ha provocado toda esa tremenda ilusión que estamos viviendo en esta campaña. Hoy en Galicia todo el mundo sabe que este 18 de febrero realmente solo hay 2 alternativas, o un presidente del Partido Popular o una presidenta del BNG, y eso es lo que está moviendo el tablero y lo que está haciendo que haya una gran movilización, porque uno de los problemas que tenemos, y yo creo que es una imagen un poco distorsionada de Galicia, es que Galicia no es conservadora. De hecho, si tú ves los resultados de las municipales o de las generales, compruebas cómo ese dominio no se mantiene. Sí que en las elecciones gallegas tenemos más dificultades para movilizar a una parte de ese electorado, pero en este año 2024 esa fuerza que está ganando la opción del cambio está provocando que muchos abstencionistas se movilicen. Nosotros también estamos llegando a otros públicos que habitualmente no nos tenían como opción. Hay mucha gente que va a coger por primera vez la papeleta del BNG y esto hace que estemos tremendamente ilusionadas y que estemos ante las elecciones más abiertas de los últimos 15 años.
Isabel.
Si gana Ana Pontón estas elecciones, o al menos no sé si gana, pero sí consigue gobernar, habría 3 fuerzas nacionalistas al frente de Galicia, de Euskadi y de Cataluña, nacionalistas o independentistas. ¿Sería posible una alianza entre estas 3 comunidades para conseguir un mayor reconocimiento de las nacionalidades históricas o, como usted decía antes, de profundizar en la plurinacionalidad del Estado, que consiga hacer esta gran reforma del Estado que está pendiente?
Es evidente que las fuerzas nacionalistas y soberanistas en el Estado están marcando ya la política estatal. Y lo han hecho siempre defendiendo derechos y avances democráticos. Y me parece que también en este contexto pues podemos empujar desde las naciones históricas para avanzar en una mayor democratización, en profundizar en ese reconocimiento de la plurinacionalidad que tiene que darnos mejores herramientas para poder mejorar la vida de las personas. Porque ese es el fin que tiene que tener la política y necesitamos también avanzar en esa dirección. Y creo que Galicia se juega no quedar fuera de la Liga de las Naciones.
Buenos días, señora Pontón. No sé si va a estar de acuerdo con el diagnóstico, pero en el último ciclo político se ha visto, especialmente en el País Valencià y las Islas Balears, que el gobierno del Botànic y el gobierno de progreso de Francina Armengol han tenido una posición, por conservadurismo electoral o por lo que sea, un poco moderado con las reivindicaciones nacionales o culturales. Y esto no les ha salido a cuenta después electoralmente. No sé si es consciente de ello y si qué programa tienen en ese término en Galicia.
Mira, nosotros lo que creemos es que la dinámica de cada una de las naciones del Estado es diferente y por lo tanto las estrategias tienen que responder a la realidad de cada país. copiar miméticamente lo que pasa en otros lugares no funciona nunca nada, y el nacionalismo gallego nunca lo hemos hecho, y creemos que es importante que nuestra acción de gobierno esté pensada y diseñada desde la realidad de Galicia, y eso es una cuestión para mí que es clave. Hay que aprender de los errores que nosotros hemos cometido, nosotros lo hemos hecho, y también evidentemente analizar bien, no sé, no conozco tanto al detalle, las causas de porque otros gobiernos, en este caso el gobierno de las Baleares o el gobierno de Valencia, pues se ha perdido en estos últimos procesos electorales. Seguramente hay muchas causas que lo expliquen, no creo que sea una única cuestión. Sí que me parece que es importante que tengamos claras cuáles son nuestras prioridades. En Galicia hay una agenda social, una agenda económica, donde tenemos que ser capaces de revertir esta tendencia, y ahí pues yo creo que otros debates que nos van a permitir mejorar la capacidad para enfrentar los retos de este tiempo, como es incrementar nuestra capacidad de decisión. Y en ese ámbito, pues también tenemos una hoja de ruta muy clara que está en nuestro programa electoral.
Muchísimas gracias, Ana Pontón. Son las 10:20 de la mañana. Que haya muchísima suerte y a ver si tenemos la ocasión de hablar la próxima semana. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Pues nada, estaré encantada. Muchísimas gracias por la llamada y nosotros aquí con muchísima ilusión con esta campaña y esperando que el próximo 18 de febrero podamos hacer historia.
Mucha suerte. Gracias, Ana Pontón. Hasta pronto.
Gracias.
David Bin, he descobert avui la figura d'una... el que podria ser, veurem què passa diumenge, la primera dona que presideix la Xunta de Galícia. És la candidata al Bloc Nacionalista Gallec, l'històric BNG, i es diu Ana Pontón. Un segon.
RAC 1. Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, esclar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Sóc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data. 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
No et perdis Macbeth, de William Shakespeare, amb Laia Marull i Ernest Villegas de protagonistes. Pau Carrió dirigeix la història maleïda d'aquest general que, enlluernat per una trobada amb tres éssers malignes, entra en una espiral d'ambició i de destrucció tràgica. Maquinació, poder i tragèdia, al Teatre Lliure. Del 14 de febrer al 17 de març, al Teatre Lliure de Montjuïc. Compra ja les entrades.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet La Vanguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
1.
El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, en Joan Cavall, per exemple...
Joan Cavall, que fort, no?
Què?
I és dels pagesos. Uah, us heu fixat que aquesta setmana totes les notícies tenen noms com que van amb la notícia, noms divertits que funcionen amb la notícia?
Com que noms divertits, què dius?
Lo de les mogudes de Tsunami Democràtic ho porta un jutge del Suprem que es diu Verdugo.
Sí, sí.
I mira, mira aquest titular d'actualitat que vaig llegir ahir al tuit.
Diu, l'encarregada de la lluita contra el tràfic de marihuana és una capitana de la Guàrdia Civil que es diu Elena Cogollo.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1.
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 24 minuts, anirem a donar un tom ara per la... Anirem a donar un tom ara per com van aquests moviments de tractors per tot el territori, per tot el país. Quan em diguin farem, però sembla que tinguin l'Armenteres i l'Arnau Mañé. I m'han d'explicar els motius pels quals. Anem cap a Santiago de Compostela i cap a Madrid, perquè les declaracions de Marta Rovira dient que des del PP van voler parlar amb ells també de cara a la investidura de Feijó estan provocant reaccions. Aviam, Arnau Mañé, des de Santiago, sí. Bon dia.
Bon dia, mira, el PP... Digues, digues.
No, i Jordi Armenteres, què tal, Madrid? Ah. Bon dia.
Hola, bon dia.
Saluda a tots, una a Santiago i l'altra a Madrid. Aviam, a Santiago,
doncs,
Arnau.
D'entrada, Santiago, el PP que nega que hagi negociat o tingut cap contacte amb Esquerra Republicana, ho diuen fons populars, i afegeixen que és mai... Remarquen aquest mai hem tingut contactes o hem negociat amb Esquerra Republicana. Accepten, això sí, que aquest diputat Floriano va xerrar informalment amb una diputada d'Esquerra, que li va dir, o li hauria dit, que han de deixar governar la llista més votada, en aquest cas el PP, i avisen que en qualsevol cas, passés el que passés, aquest diputat no va rebre l'encàrrec de plantejar res de res a l'independentisme. Per tant, el PP que nega la informació d'Esquerra Republicana.
Val, i Armenteres, a Madrid...
Mira, el que diuen Esquerra Republicana al grup parlamentari aquí a Madrid és que efectivament hi ha una trucada del diputat Carlos Floriano al mes d'agost, just després de la constitució de la mesa, ens hem de situar 18, 19, 20 d'agost, la trucada, Floriano els hi diu, què tal si ens veiem? Us voleu que ens veiem i parlem? No hi va haver cap proposta ferma del Partit Popular. Des del grup parlamentari d'Esquerra es parla amb el partit a Barcelona. La doctrina del partit és que amb el PP no hi ha res a parlar. I el que ens diuen des d'Esquerra Madrid és el PP no pot negar que ens van trucar, però sí que és cert que no ens van fer cap proposta.
Doncs... Esquerra Republicana, vale. Si vol sobreviure i que no se l'endugui la torrentada, hauria de, com a mínim, per començar, tenir una política comunicativa una mica consistent, perquè que després de diumenge encara no hagi sortit el PP a dir que Junts menteix i que els periodistes sí que menteixin, que no ho ha fet, i sí per tant confirmant els contactes, i que al minut 1 de partit surtin a dir... a desmentir Marta Rovira, que és la secretària general del partit, que de veritat és un paper...
Fixa't que això, mira que ho miro perquè jo els espinc de...
Molta gent l'hauríem d'explicar qui és Carlos Floriano, perquè aquí no tampoc...
Bueno, un diputat d'Extremadura del PP
que no va fer mai res, però deixa'm
acabar... Un moment,
que jo em surt l'ànima de defensar els assessors a vegades de comunicació i aquest món, que són tot el que vulguis, però la comunicació no sempre és la solució. Hi ha vegades que hi ha coses que són molt difícils de comunicar i la política a vegades s'escuda en que problemes de comunicació. És cert que hi ha una política comunicativa, però hi ha coses que no hi ha manera de comunicar-les bé quan hi ha una política que és difícil d'explicar. Ho dic perquè... És un clàssic, no ho dic per l'altre, però és un clàssic que ho fan molt els polítics. No, hem tingut problemes de comunicació, no en sabem explicar. Si hi ha hagut alguna cosa que els últims anys Esquerra Republicana domina, ha estat, o que ha invertit moltíssim, és la comunicació, i té un aparell espectacular de comunicació. Potser és que hi ha coses que no es poden explicar.
Bueno, en un tipus de comunicació, com a mínim no en l'estructura del discurs i amb una narrativa pública consistent,
el
que és una altra
aquest.
Cosa.
El fons és
un problema
aquest.
De comunicació, potser és com diu el Toni, no és un problema de contingut.
Vaig a dir una... Ah, no, perdona, que anava a parlar.
Isabel, tens una anècdota amb Floriano.
Sí, bueno,
al marge, perdoneu, però el que és més normal del món és que els partits polítics, o com a mínim els diputats entre ells, parlin siguin del partit que sigui. Sí. Vull dir, en fi, el que no hauríem de fer és una excepcionalitat de que dos diputats que es veuen cada setmana allà puguin parlar al marge del que parlin. La meva anècdota amb Carlos Floriano és que fa molts anys hi havia unes jornades interparlamentàries del PP a Catalunya, a l'antic hotel Juan Carlos I, i el senyor Floriano, el qual ningú esperava, perquè era l'època que el PP estava al govern, però actuava Mayor Oreja com a ministre i companyia, o sigui, en aquell govern, imagineu si fa anys, el senyor Floriano, quan li va tocar el torn d'intervenir, va arribar a dir que estava molt bé que la Caixa o les entitats bancàries catalanes s'estenguessin per la resta de l'Estat, perquè així des d'Extremadura podien fer hipoteques i podien fer préstecs per comprar-se Mercedes. Jo treballava a Europa Press, vaig fer un bonic teletip amb aquell titular i el senyor Floriano va estar fins a la 1:00 a.m. buscant a la senyoreta d'Europa Press que li havia donat aquella rellevància en aquell dia perquè li havia provocat un problema dintre del partit, com us podeu imaginar, no? I fins aquí l'anècdota.
Hi ha una cosa que segueixo sense entendre, que parleu de la comunicació dels partits, que és el Partit Popular va quedar primer, va guanyar les eleccions generals del 23 de juliol. Per tant, lo lògic i lo raonable perquè ara no tingués aquesta mena de problemes de si m'he reunit, de si no, de qui, amb quan, de què he parlat i tot això que el PSOE està aprofitant també d'entregar per fascicles per intentar fer creure que tothom és igual que ell, ha sigut molt senzill. Tu guanyes i convoques una ronda de reunions amb tots els parlamentaris, pública, que és, per cert, l'única cosa que en tot aquell procés va fer bé Pedro Sánchez, que es va anar reunint amb tothom, amb llum i taquígrafos en el Congrés, i ara es reunia amb un i amb l'altre. I no entenc per què el PP, que va tenir primer la investidura que li va donar el rei, que no pas Sánchez, no va fer un model convencional, perquè tu et reuneixes, imagina't, amb qui sigui d'esquerra, i et diu, jo vull això, això i això, i l'altre diu, escolti, ens hem reunit i hem comprovat que no tenim cap mena d'acord, i ja no estaríem en aquesta mena de problemes que ara té el PP, sí. I que el PSOE està jugant en aquest cas molt bé les seves cartes, i està muntant un enredo de la que el PP no se'n sap sortir, perquè això del PP és tan tremendo que fa 8 dies estàvem parlant de que la Unió Europea anava a investigar els vincles de Puigdemont amb Moscou, i el PSOE passa el mal moment de tenir que votar en contra d'això, contra el criteri del seu propi grup polític, i una setmana més tard és el PP el que està a la defensiva.
Tu parles, Joan, d'un PP com si no hagués fet la política de terra cremada que porta fent fa molt de temps, és a dir, ell està dient terroristes, inclús al seu entorn, ahir a Pontón mateix, a tothom que no és el PP o Vox. Aleshores, com vols que després de passar unes eleccions on a la nit electoral a tothom se li veia la cara què havia passat, per tant el PP sabia que no tindria el govern, que faci una ronda de contactes públiques amb gent que ha titllat de terrorista com a mínim, i que se li posin. És a dir, era un teatre manifest, aquella ronda teòrica de contactes que va fer el senyor Alberto Núñez Feijóo per intentar reivindicar que havia guanyat, quan tothom sabia, en frase mítica de Pepe Zaragoza, un altre il·lustre de l'estratègia comunicativa i etern al Congrés dels Diputats, del PSC, del PSOE, que deia això, és a dir, al final guanya qui governa. I en aquest cas, sí, el PP va treure més escons, però la nit electoral sabia que no governarien, i van fer un teatre, van forçar, quan tu deies això del rei, que el rei li encarregués quan sabia que no sortiria, i tot va ser una escenificació buida. Per tant, el mínim era que tingués converses discretes, perquè tot plegat feia una mica d'angúnia veure-ho.
Són les 10:32 minuts, d'aquí uns moments farem un segon per anar a la cera de la tracturada, i d'aquí a uns moments destaparem la persona, una de les persones que més li agrada escoltar la ràdio, que a més ha fet molta ràdio, que ha estat sobretot col·laborador de ràdios, i que ha estat, en fi, jo crec que per parlar de la ràdio ens hem de posar drets quan parlem d'ell. D'aquí a uns moments parlarem de ràdio amb Quim Monzó.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
T'apuntes a donar la volta al món de l'empresa? Apunta't a estudiar el grau bilingüe en ADE a UIC Barcelona. Podràs triar entre 6 dobles graus i acabar els estudis a Turí, Londres o Los Angeles. Tenim més de 450 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving values forward.
Una història d'amor mai contada. Una estació de trens d'Albacete. Ella viatja en preferent. Ell, en classe turista. Prop dels serveis. Triomfarà l'amor? Aconseguirà seure al seu costat? El Paco, el revisor, no li posarà fàcil. Perquè la teva història d'amor també és un amor de pel·lícula. Celebra-la. 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va de valors, que va de pasta, que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Són 4:45 i 11:06. Ara sí que farem un tomb per veure com està el tema de la tracturada. Comencem per Mercabarna. Situació aquesta hora. Montse Martí.
Doncs aquesta hora continua bloquejant l'accés principal des de, o està des d'un quart de 10 més o menys del matí. Hi ha un grup de pagesos que va a aquesta hora també a tallar un segon accés, ho han pactat fa una estoneta amb la direcció de Mercabarna, amb qui s'han reunit, i també deixaran, han pactat, un punt d'accés lliure perquè hi puguin entrar i sortir tractors. Hi ha 3 entrades a Mercabarna, 2 les bloquejaran i una quedarà lliure. Aquí davant de Mercabarna hi ha una filera de furgonetes dels Mossos que bloquegen l'accés i després hi ha aparcats tots els tractors, en són més o menys, hem comptat una 20, i la protesta, que avui l'ha convocat Unió de Pagesos, recordem, no la plataforma pagesa, més o menys diuen que s'acabarà cap al migdia, cap a les 2, és a dir, a dinar a casa.
Perfecte. Gràcies, Montse. Anem cap a les comarques de Girona. Continua tallada la P7 a Pontós, Bàrbara Julve.
Sí, exactament. 5 tractors han aconseguit, doncs, entrar a l'autopista. El centenar de pagesos s'han agrupat ara a l'entorn d'una de les 2 fogueres a l'altra punta. Els agents antiavalots, amb 7 furgons policials, es van acostant i l'ambient es tensiona per moments. Com podeu sentir, un helicòpter sobrevola la zona. Els pagesos ocupen la P7 des de 9:45 del matí, han travessat el cordó policial i han obert una tanca per on han aconseguit passar els tractors. En la zona també hi ha una ambulància, bombers. La negociació dels pagesos és, si marxen els agents antiavalots, no pugen més tractors, però la negociació està estancada en aquest punt. En qualsevol cas, per dinar faran arròs de pals i per sopar sopa amb carn a la brasa. Per tant, la protesta de moment va per llarg.
Molt bé, gràcies, Bàrbara. Anem baixant cap al sud. A quina distància esteu, Esteve Giral, del port de Tarragona?
Doncs a una desena de quilòmetres ara mateix del port de Tarragona. Estem passant tot just ara a davant de la refineria del polígon petroquímic de Tarragona, al terme municipal del Morell, i és en aquest punt, en aquest municipi, el Morell, on s'ha de sumar la tracturada que ha sortit de Valls i que hem acompanyat amb vora 200 tractors llargs, i aquí ens hauríem de sumar amb els que venen d'altres punts del Camp de Tarragona. Els que venen de les Terres de l'Ebre ho fan per l'AP7 i aniran directament cap a aquest accés del Port de Tarragona, que es vol tallar del tot. Al migdia el port donarà també les seves explicacions, explicarà una mica què preveuen fer, uns accessos que són molt transcendents per tot el que és el trànsit de mercaderies, sobretot de cereal i de pinsos. Veurem què és el que passa amb l'evolució d'aquest tall. No hi ha timing, no sabem si hauria de durar fins a nit o s'hauria d'allargar. En principi jo crec que tot el dia els accessos al Port de Tarragona segur que estaran tallats. Ens expliquen, per cert, Jordi, des de la plataforma 6F, que el 80% dels tractors que hi ha ara mateix en aquesta mobilització venen de la plataforma 6F. Això és el que ens expliquen des de la plataforma. I que el 20% restant serien del Sindicat Unió de Pagesos, que és el convocant d'aquesta mobilització.
De la vostra zona esteu parlant?
Sí, de la nostra zona, del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, ens asseguren que el 80% és plataforma 6F i que la resta, Sindicat Unió de Pagesos. Veurem què hi diu aquestes xifres el Sindicat Unió de Pagesos. Ja ho sabeu, la plataforma 6F és un moviment que va sortir de manera molt més espontània, per dir-ho d'alguna manera, més transversal, comunicant-se a través de grups de WhatsApp, fent les mobilitzacions històriques de la setmana passada.
Clar, el problema és que aquí s'ajunten diverses coses. La primera, la plataforma 6F a nivell estatal, hi ha hagut una... avui ho parlàvem, han volgut canviar-se el nom, l'antiga plataforma 6F, per, crec recordar el nom, si me'n recordo ara, perquè el nom també espera't que ho diré ara, la plataforma pagesa. Clar, no sé si ara aquesta plataforma pagesa és la plataforma 6F del qual estan parlant, saps? I no té res a veure amb la plataforma 6F del que va a la resta de l'Estat, que per allunyar-se de la plataforma 6F que hi ha a nivell estatal, que és una representació bàsicament políticament de la dreta, del PP i Vox, han dit, escolta, creem la plataforma pagesa, que no sé si té a veure amb aquest 80% que ara en parlaves.
Clar, és que aquí els pagesos del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, han estat molt a la guaita amb tots aquests moviments des de la dreta. De fet, a Barcelona no es van voler reunir ni amb PP ni amb Vox, i aquí políticament s'ha tingut molt en compte tot això. Per tant, és molt probable que aquests moviments s'estiguin produint també de manera política. Ho preguntarem, quan s'aturin els tractors, ho preguntarem i mirem de contextualitzar-ho tot plegat.
Perfecte, doncs ho fa saber. Recordem que estem parlant d'aquests tractors. Els que estem parlant és de la zona que s'arrepleguen on està l'Esteve Giral, que venen des de Valls, que venen des del Delta, que és un centenar també de tractors que estan pujant també des del Delta, i m'estàs dient de quina zona més, Esteve? Valls,
de
el Delta?
Del Camp de Tarragona, és a dir, el Camp, Baix Camp, tota la comarca també del Priorat, i tota la resta, Terres de l'Ebre, Delta de l'Ebre, també Ribera d'Ebre, aquests en teoria pugen per l'autopista P7, aquests no els estem seguint, potser des de trànsit ens poden dir si han provocat o no ara mateix problemes a la carretera, a l'autopista P7, venint des del sud, en direcció a Tarragona.
Perfecte, moltes gràcies, Esteve, fins després, que vagi bé.
Fins ara.
I un altre dels punts que volen tallar els pagesos és l'eix transversal a l'alçada de Gurb, a Osona. Allà hi tenim el Marc Anturri. Marc.
Doncs sí, els tractors del sucre, els que eren al sucre fa uns pocs minuts, ja enfilen camí cap a l'eix transversal. Són més d'una vintena vinguts, sobretot d'Osona i del Bages, acompanyats per desenes de cotxes particulars, i tenen la intenció, com deies, de tallar en pocs minuts la C25 i la C17 en el punt exacte on totes dues carreteres conflueixen. Des d'Unió de Pagesos recalquen que avui els punts calents són al sud, a Mercabarna i a la Jonquera, però que amb aquest tall, al centre del país, volen fer visible el seu malestar. La idea és que el tall s'allargui fins a la tarda, com a mínim, i en funció del quòrum es decideixi si s'hi passa la nit, es trasllada en altres punts amb atenció especial a Mercabarna, o bé si s'aixeca definitivament la seva acció.
Molt bé. Moltes gràcies també amb el Marc Anturri. Anem cap al trànsit per saber, Àlex Huguet, si té des de la perspectiva del trànsit, sí, com està la xarxa viària del país. Anem a comptar cotxes i tractors. Vinga, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Doncs on es noten més les mobilitzacions és a l'AP7 per la demarcació de Girona, on els talls obliguen a desviar la circulació per la sortida 4 en sentit sud entre Borrassà i Vilafant, i en sentit nord a l'altura de Cervià de Ter. Per tant, parlem d'un bon tram entre les poblacions de Girona i Figueres que es veu afectat per aquestes mobilitzacions. Encara per la mateixa zona, a l'N2 es mantenen les manifestacions al tram d'Oriols, i a la Catalunya Central, com dèieu, es va acostar la marxa a la confluència de la C-17 amb la C-25 a Gurb. Pel que fa a Tarragona, també se circula molt lent per l'ocupació de la via de Parc part de la via pels tractors a l'A27 entre Valls i la població de Masó en sentit sud, amb més de 4 quilòmetres de molta lentitud. De fet, és la via que arriba directament al port de Tarragona, on també hi ha força moviment ja a aquesta hora, com anàveu explicant. I la contraposició a aquesta imatge la trobem a Barcelona pel que fa a la circulació, és a dir, a les manifestacions per tallar els accessos a Mercabarna sí que envolten tot aquest espai, la mobilització continua el seu curs, però no impliquen grans problemes a la circulació. Sí que durant una estona anava lent el tram d'accés a la Ronda Litoral en sentit Besòs, però ara ja la circulació és fluida o pràcticament fluida en totes les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia. Són les 10:43. Acabarem ja. Abans d'acabar, perquè vull saludar després el Quim Monzó, un parell de coses. La primera, una que he rebut un missatge a través de la xarxa del Dani Forcadell, que és un pagès arrosser del Delta de l'Ebre, que em diu que ens tenim oblidats els del sud, que hem sortit 100 tractors del Delta i poc ens aparenta. La distància amb altres centrament és gran. Hem agafat punts diferents de Catalunya, és que no podem arribar, em sap molt greu, però no podem arribar a tot arreu. Hem agafat a l'Esteve Giral, que sempre ha fet un cobriment de totes les comarques del sud impecable, tant per La Vanguardia com per RAC1, i des d'allà ell ha anat rebent tots els que venien. Ell parlava d'una dels que venien de la zona de l'Alt Camp, del Baix Camp, de tota aquesta zona, els que venien de la zona de Valls i els que venien de la Delta de l'Ebre, que és aquest cas, que són dels més nombrosos, un centenar de tractors, ens diu el Dani Forcadell, i tots aquests tres punts unien, convergien en la figura de on hi ha l'Esteve Giral. És que si no som els que som i podem arribar on podem arribar. Disculpes, però és així. I la segona és que, suposo que ho puc dir.
A veure.
Espera't un moment, que vaig enviar un missatge. Vés-te preparant. Si ho vaig a preguntar-ho, que no vull fotre... no vull fotre gambes, saps què vull dir?
Ara ja.
Puc anunciar qui ve demà? I encara m'ho diguin si sí o no. Sí, vull anunciar qui ve demà a aquesta hora del matí, a les 9 del matí, demà aquí al Món RAC1.
Pensava que anaves a dir una cosa...
Ara, preguntem-li, sisplau, al Jordi Ramos entre cançó i cançó, sisplau, si puc anunciar o no puc anunciar el nom de qui vindrà demà. Ara m'ho preguntaran i ara... Puc, em diuen, puc.
Molt bé.
Persona important demà. En aquest estudi ens visita, aquí, serà aquí.
Vistes?
Demà, bueno, un home important en aquests moments a la política.
Catalana?
Global, espanyola, que sí, sí, espanyola i... Va, ja t'ho dic ja. Demà... No,
però digue'ns-ho.
Demà, ja us dic ara. Demà, Félix Bolaños, aquí al Món RAC1, en aquest estudi. Demà, Félix Bolaños ens acompanyarà en aquest estudi, diguem-ho, la mà dreta del president del govern d'Espanya.
I l'esquerra.
Sí, sí.
Les dos.
Sí, efectivament, del president d'Espanya. Sí, demà, Félix Bolaños, aquí al Món RAC1. Bueno, va, què, anem a l'ataque?
Vinga, som-hi. Ara, com que m'han posat un micro inalàmbric, m'agradaria fer l'ull de poll dreta, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Em deixes?
Sí, molt. Que vulguis, tant.
Vinga, el que passa és que em trec els auriculars. Així em vaig adreçant a cada un de vosaltres, Avui que hem començat celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, regalant testos de terracota als nostres oients. En Joan, que ha vist la llau de trucades, ha proposat que regalem cada setmana alguna cosa. Ves pensant, Joan, en el regal. La Isabel, que ens ha confessat que es va enamorar de la ràdio quan es va fer més gran, però ara tens un transmissor analògic,
Sí.
I t'ha costat trobar-lo,
Sí.
Molt bé.
Trobar-lo i pagar-lo.
Bueno, que a mi costi no vol dir que hagueu d'intervenir tota l'estona, Vinga, Antoni Aire, que guanyaria el trivial de la història de la ràdio, ens ha recordat frases mítiques com la de Luis Arribas Castro amb allò de arriba l'ànimo, senyores, que esto es Europa. I després Lotbou, que és el jove, s'ha notat, estava estupefacte, ha dit, per aquest espectacle que és la ràdio en directe. Avui t'has emocionat, és el teu primer dia de...
Et regalimaven les llàgrimes.
Et regalimaven. Molt bé, el Basté, molt més enllà, ha dit, ostres, regales testos i la gent està feliç. I literalment a les 9:29 ha dit, quin porro de farigola de bon matí. Per tant, emporrats de farigola, hem començat a parlar sobre les eleccions gallegues. Vaig molt ràpid. Pregunta a Joan López Alegre pel seu coneixement sobre el PP. Li diu al Jordi, què passa? Per què Feijó s'ha fotut en aquest embolic? I diu, Pedro Arriola es va morir. Era l'assessor de José María Aznar i també de Mariano Rajoy. Antoni Aire, que diu que el PP fa bandazos que projecten certa incoherència. La Isabel García Pagán, que diu que el Partit Popular no té bones antenes a determinats territoris i que no té bona interlocució amb altres partits, i l'Otbou parlant de la candidata del BNG, Anna Pontón, que ha dit que fa molts anys, des del 2016, crec que has dit, està treballant-se un discurs molt seductor. Discurs que hem comprovat en directe en el Dia Mundial de la Ràdio, amb ella, amb una entrevista... Però a veure què passa. Ostres, de veritat, eh?
Amb una entrevista... S'està guanyant un test.
Carrusel?
Home, és que, exacte.
Li regalaré un test a la...
Un
test a la Mònica.
Vinga, va. L'Anna Pontón, que ens ha deixat frases com: el PP está de los nervios, está a punto de apretar el botón del pánico, solo falta que digan que desayuno niños. Aquesta metàfora m'ha encantat. M'ha agradat tant aquesta entrevista que la frase final és per ella avui.
Molt bé.
D'acord? Ella ha dit: la imagen de Feijóo es irreal, es un centralista recalcitrante y un antigalleguista. Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Hola.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Porta calma.
Endavant.
Catalunya està en emergència per sequera. Portem 3 anys sense pluges i les reserves dels embassaments i aqüífers han baixat fins al 16% de la seva capacitat. Això ha obligat a aplicar algunes restriccions que podreu consultar a sequera.gencat.cat seleccionant el vostre municipi. Recordeu també que hi ha petits gestos que ens permetran estalviar aigua, com tancar l'aixeta mentre ens rentem les dents, dutxa en comptes de banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent, és un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Les 10, moltes gràcies, eh? Amics i amigues, la setmana que ve més i no sé si millor, ja ho veurem. D'aquí uns moments parlem amb Quim Monzó, aquí al Monar.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compte un dany Sabadell, el compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa client a banksabadell.com.
RAC 1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Ets dels que segueixen el pas o dels que el marquen? A dir-ho tenim tot perquè no renunciïs a res. No et conformis amb menys. Tria les últimes tendències en activitats dirigides, les instal·lacions més variades i el millor equipament. Tria marcar la diferència. Apunta't ara al DIR i aconsegueix mesos gratis. I ara inscripció gratuïta només online. DIR. Marquem la diferència.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Della Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet l'avantguàrdia i la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah.
Sí, te'n fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa.
Però pesa molt, no?
Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies.
Per favor, un altre premi. Jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis. Què passa?
Joel!
Digui!
Dóna ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
En realitat, tu digues, tan cansat d'això d'estar reconegut en vida...
RAC 1.
Tots som 1. RAC 1.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
7 minuts i les 11. Mira, que vull saludar aquí a... Vindrem a la música. Hola, Quim, què tal? Bon dia.
Bon dia, Basté.
Com estàs?
Bé.
Bé.
Bé, bé.
Bé.
Bé. Va, et podria dir que estic malament, si vols, o que estic fatal.
Com sempre.
Tu tries.
Si estàs bé, m'encanta que estiguis bé.
Doncs ja estic fatal.
Com sempre.
Com sempre. Ara hi ha tot de trucades que diran, no pot ser que digueu que esteu fatal, perquè si esteu dieu que esteu fatal, la gent que realment està fatal se sent menys tinguda o insultada o vilipendiada. No sé.
Ja.
Tu estàs bé?
Buah.
Buah?
Buah.
Què? Què vol dir buah?
Bé, com tu, bé, bé. Que bé. Tinc moltes ganes de veure't, la veritat, Quim, deixa'm que t'ho digui. Tinc moltes
per què?
Ganes. Perquè, com es... Aviam, va haver un... Hosti, em vaig espantar molt quan em vaig veure que escrivies a La Vanguardia durant un temps.
No, home, perquè he deixat el tabac. I una cosa porta l'altra.
No, ara m'ho has d'explicar. Això m'ho has d'explicar molt bé. Això m'ho has d'explicar molt bé, perquè ho vaig veure a la columna que escrivies l'altre dia. Quan fa que no fumes, ara?
Ara fa un mes i... Quin dia és avui? 13. Mm. Doncs un mes i mig, una mica més.
Com ho portes, això?
El mono és gros.
És gros, oi?
Tot i que m'han donat unes pastilles que es diuen nicotinell.
Pastilles o xiclets o pegats?
No, pegats no, no. Xiclets tampoc, perquè tinc les dents fetes una... Semblen les dents un yonqui. I no, i el xiclet no ve. I llavors són unes pastilletes que tu xucles àvidament.
Sí.
I un cop les has xuclades... la racones cap a l'alta i allà va continua fent efecte i, bueno, ajuda quan t'agafa molt el mono. Però clar, ara el mono és psicològic, ja no és físic, que diuen els que en saben.
Quan fumaves abans? Quan ho vas haver de deixar?
Pues no ho sé, perquè tenia un paquet a la butxaca de la jaqueta, un paquet a l'estudi i un altre paquet a casa, i com que anava fumant una d'aquí, un d'allà, un d'allà, mai no ho sabia del tot, però un paquet i mig, potser.
Mm. Et vas autoobligar a deixar de fumar?
No, jo considerava, jo volia deixar de fumar, però com tothom, jo he de deixar de fumar perquè això és una merda. Sobretot la respiració, els pulmons, són un fàstic. Però no em veia amb cor de deixar-ho.
No et veus llavors, en cor de deixar-ho, esclar, normal. Sí,
llavors va agafar un patapam, una febre enorme, no podia respirar, i vaig ser al llit durant molts dies, i llavors quan vaig recuperar una mica la consciència, però la vida normal, per més, home, ara que has estat 8 dies, dies sense fumar, seria idiota tornar-hi. I llavors m'ho vaig trobar. O sigui, em vaig trobar que vaig deixar de fumar sense tenir la voluntat de fer-ho. Perquè jo sóc persona de poca voluntat. Poca força de voluntat, perdó. I no m'acaba de creure que ho deixés. Però bueno, si vaig fer allò, ara seria idiota tornar-hi. Perquè casca, hòstia, està bé, hòstia, és un vici que més per mi està lligat amb tot, amb el fet d'escriure, bueno, amb tot. Però, clar, no pots continuar sempre així.
Veus o no?
No.
Tampoc, eh?
Tampoc, la vida és molt avorrida ara.
Ara sí, no t'entenc.
Sí, no, ni beure, ni fumar, ni altres drogues, ni res de res.
I
sí, és que la vida és el geriàtric.
Sí.
Tu ets el geriàtric, que el geriàtric pot ser un edifici on no et controlen o tal, però també hi ha un geriàtric propi que tens tu a casa i que ets tu mateix qui mana en aquest geriàtric. Sí. I clar, has de prendre decisions o prendre-les o que la salut les prengui per tu.
Clar.
Un rotllo.
Ja, acabo amb això, amb aquest tema. Et trobes millor per això?
Sí, home, sí, més força. Més força.
Què vas patir, la grip A? Com que és... Hòstia, és que conec tanta gent que va agafar una grip bestial, però bestial,
sí. Sí, això va ser a finals de desembre. Finals de desembre, primers de gener. I una grip, no sé, una grip bronquítica, m'imagino.
Una febrada de por, no? Suposo que
una febrada de por, una grip bronquítica, i això va estar fent una piltrafa durant setmanes. I ja està, i llavors vaig dir, no sé, ja està. I César.
Anem a parlar de la ràdio, va, tira.
Un senyor de Puerto Rico, al balcó tenia un lloro, de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de Tetuán, va rebre un mico. Amarra lo mico al moro al balcó, quedant el lloro a l'altre.